Bones festes.
Senyors passatgers, embarquin per la porta IBEI 3. Ignition.
Senyores, senyors, benvinguts en el nostre avió. Aquest programa es diu Darrer vol a Formentera. Avui tenim un espai bastant variat, algú podria dir que fins i tot incongruent. Primer parlarem amb Joan Mayans, eivissenc afincat a Catalunya i que s'estrena com a novel·lista amb El futur no és el que era, premi Pollença de narrativa i que està resultant un èxit. Després, amb un salt bastant acrobàtic, us volem presentar el grup més punk d'Eivissa. Es tracta de Concordati Punkinetti. Acaben de treure també el seu primer disc. I acabarem amb la secció Música per passatgers freqüents i amb David Ventura, que avui mos proposa una immersió en sa música disco africana. I ara una mica d'informació.
Darrer vol a Formentera, de 12 a 1 de la matinada, a IB3 Ràdio. Perquè tens dret a la nit.
Àlex Berlanga, bona nit.
Bona nit, Vicentur.
Som a que posseix ses xarxes socials.
Sí, sí, quina llàstima, eh?
Apaguin els dispositius.
Que sigui jo i no una altra persona. Bé, comencem forts avui en Twitter, perquè bé, ha set tendència a Congreso. Sí, el Congrés, els diputats. I és que no només Pedro Sánchez ha dit que endurirà el pla de Nadal si és necessari, sinó que també ha hagut una miqueta de tensió entre Pablo Iglesias i Maria Jesús Montero.
Però no són del mateix govern, aquests dos.
Però no del mateix partit. Molt bé, això, abans d'anar-se de vacances de Nadal, eh? També ha set trending topic la OMS, l'Organització Mundial de la Salut. Bé, si fa uns dies deien que el Pare Noel és immune al coronavirus i que pot viatjar tranquil·lament per tot el món, ara l'OMS diu que és recomanable usar mascareta a les reunions familiars de Nadal a Europa.
No hi veig la contradicció.
Però la tendència que destaquem avui és Tom Cruise. Tom Cruise s'ha empipat i molt al rodatge de Missió Impossible 7 quan va veure que dos membres de l'equip no van respectar la distància de seguretat mentre se'n revisaven unes imatges enfront de l'ordinador. I tenim aquest empipament de Tom Cruise. You're back there in Hollywood making movies right now because they believe in us and what we're doing. I'm on the phone with every... Si els veig fer-ho de nou, estan fotuts i acomiadats, grita l'actor davant una cinquantena de membres de l'equip en un àudio publicat aquest dimecres pel diari The Sun, que es va propagar amb veloç la premsa especialitzada de Hollywood. Dues fonts de l'equip de la pel·lícula van confirmar l'autenticitat d'aquest àudio segons The New York Times.
Molt bé, bé, en Tom Cruise, que té un poc de... Estava un poc mosca. Obrim plana d'informació a Balears, s'incrementen els contagis a les illes, 401 nou casos, és el tercer increment diari més elevat registrat des de març.
Per illes, Mallorca és on més casos s'han diagnosticat en un dia, 397. Eivissa comptabilitza 24 nous positius, Menorca 8 i un repunt a Formentera, 13. Aquest dimecres també s'han notificat 3 morts més i un total de víctimes puja a 435 persones.
Aquestes dades hi hem d'afegir es 4 morts registrats a la residència sèniors de Pollença. El govern ha intervingut a diverses residències.
Són la de Domus Vi de Santanyí, la sèniors d'Inca i la de Port de Pollença, així com també la residència de Sant Lluís i la d'Alcúdia. Ara per ara hi ha 60 treballadors de residències que són positius en coronavirus i 102 usuaris també positius actius.
I un home de 52 anys ha estat condemnat a 12 anys de presó per abusar sexualment de ses dos netes, de sa seva parella a Palma, entre els anys 2016 i 2019. Quan varen començar els abusos, sa més petita tenia 7 anys.
Els tocaments es produïen de casa de la seva àvia i quan viatjaven de vacances amb la parella a València. Fins que una de la major de les nenes ho va explicar a la seva mare i varen interposar una denúncia. Caution, wake turbulence.
Estàs entrant a l'àrea de turbulències.
Parlem de discoteques a la nostra àrea de turbulències perquè el cas anar-hi, com que no.
L'associació Ocio de Ibiza, que agrupa discoteques com Ushuaia o Pachá, demana la creació d'una mesa de diàleg per encarar la temporada que ve. Aquesta mesa estaria integrada per discoteques, Consell i Govern Balear. La intenció de les discoteques i beach clubs seria obrir els establiments d'oci nocturn el mes de juny. El govern insisteix que, abans d'obrir les discoteques, s'ha de garantir corredors sanitaris segurs.
La notícia, la veritat, és que ha passat un poc desapercebuda entre restauradors que protesten i entre l'increment de contagis, sobretot a Mallorca. Però soci nocturn és una qüestió de pes a Eivissa i també a Mallorca. El que els discotequers eivissencs demanen és bastant raonable damunt del paper, que els diguin si podran obrir, quan i com, i així preparar-se o no de cara a la temporada. Altra cosa és que sigui possible dir-ho, és clar.
Per cert, que les discoteques hi ha diverses propostes sobre la taula, com la realització de test abans d'entrar als locals, limitació de cabuda o fins i tot establir mecanismes per demanar begudes o pagar que evitin el contacte amb el cambrer. Ocio de Ibiza també ha considerat que es tardaran diverses temporades a recuperar l'activitat similar a la d'anys anteriors.
En realitat, Ocio de Ibiza demana una cosa bastant impossible, que els polítics treguin sa bola de vidre de l'armari i endevinin el futur. Si nosaltres, que no som polítics, si haguéssim d'endevinar un futur, seria aquest. Així com s'acosti l'inici d'una suposada temporada turística, sa que ve, sa pressió perquè s'acceleri sa vacunació i es relaxin ses mesures de control serà enorme, perquè sa gent ha de menjar. Sí, no fa falta tenir cap bola de cristall per arribar a aquesta conclusió.
Àrea de turbulències.
Señora Mista, eu a la cessa,
Darrer vol a Formentera, el programa que mai no toca de peus a terra.
Then you will get no hurt, mister. No, no, no. I said yeah.
I said yeah.
What they say?
What they say?
Don't you hear? I said yeah.
Yeah, yeah.
This is what they say.
What they say?
Do you believe I would take something with me?
Obrim plana de cultura contra l'olvido de la periodista Lourdes Duran. Demà, per cert, l'entrevistarem en aquest programa. Recull reflexions sobre les conseqüències de la Covid-19.
El que havia de ser un llibre dedicat al 25 aniversari del Cercle d'Economia de Mallorca ha acabat sent un recull sobre la Covid-19. Durant el confinament, l'autora va entrevistar 11 personalitats de diferents àmbits, des de l'economia fins a la filosofia, que van donar el seu punt de vista sobre la pandèmia. L'esperança és la tònica general d'aquestes reflexions.
Música. Vila ofereix 9 microconcerts gratuïts durant les festes de Nadal. Ja se n'han fet 2 i aquests microconcerts es perllongaran fins al dimarts 5 de gener.
Ja han actuat Amalian Folk i Seven Snakes. Queden pendents el trio Caramelo, el grup Hostal Pascual, Balafia Jazz Ensemble, Discover, Albert Oliva i Sol Post, que és justament el grup que estàs escoltant. Els concerts es reparteixen per diferents punts de Vila.
No m'ho puc creure.
watch out, better not cry, better not.
Que és el que no ens podem creure avui, Àlex Berlanga.
Doncs mira, Vicentur, ningú desconfia del Pare Noel, ni tan sols...
Excepte Reis Mags.
Ni tan sols els criminals. I és per això que la policia peruana l'utilitza d'esquer. Agents de la Unitat d'Intel·ligència Tàctica Operativa Urbana de la Policia Nacional es camuflen normalment de personatges nadalencs per a sorprendre els narcos disfressats, com deia, del Pare Noel o d'Elfos. Aquesta unitat sol actuar normalment vestits de paisà, així que senzillament s'han adaptat a les dates nadalenques. Mm-hmm. El crit de som la policia, som l'esquadró verd, i aquest és un operatiu antidrogues. Podem veure el Pare Noel entrar en una casa després de rebentar la porta amb un ball en un vídeo difós a les xarxes socials. Un espectacle. Es tracta d'una batuda, una casa d'un narcotraficant que, queda estupefacte davant la irrupció dels dos agents disfressats.
Queda absolutament traumat.
Clar, és una broma, això, no? S'ha decomissat, diuen, una important quantitat de droga, tant marihuana com pasta bàsica de cocaïna, també una arma de foc i una pistola, informava Freddy Velázquez, cap d'esquadró del grup Terna.
No em diguis que no t'agradaria ser membre d'aquesta unitat d'intel·ligència tàctica operativa urbana.
I disfressat de
Pare Noel. Anem a fer una petita pausa. Tornem de seguida. Això és de Revol a la Formentera.
Vivetres Ràdio desitja bon Nadal.
Ho sents? És tot allò que menges. Si t'interessa i en vols saber més coses, escolta-ho a IB3 Ràdio cada dijous a les 6 del capvespre.
Farem camí entre el camp i la mar i passejarem entre arbres, plantes, horts i ones per acostar-nos a la feina que fan tots aquells que ens omplen el rebost i cuiden el paisatge.
Dijous a les 6 del capvespre, del camp a la mar.
Saludam a un dels activistes més coneguts del nostre arxipèlag. I tenia un blog, el Gay Mallorca Blogspot, i no eres ningú si no hi sorties. Era com el Zona VIP del Brises, però en versió LGTB. Xema Ferrer, molt bon vespre, benvingut a Fons d'Armari.
Bon vespre.
Tu ho tens tot guardat?
Tenc unos cuantos discos duros.
A tu no te passarà com una Bàrbara Rey?
Quan me vaig casar li vaig dir al meu home que sepas que el dia que jo no esté va ser de algo muy gordo.
Fons d'Armari, el programa heterofriendly d'IB3 Ràdio, dijous a les 9 del vespre amb Xisco Nadal.
Bones festes.
Estàs escoltant Darrer Vol a Formentera.
Diuen que aquesta cançó va acabar d'una bufada en tota la música dels anys 80. D'alguna manera és una cançó emblemàtica d'una generació, de la generació X. I anava a parlar d'una novel·la que no sabem si és generacional o no, però probablement hi té tirada. Es titula El futur no és el que era, ha guanyat el Premi Pollença de Narrativa de l'any 2019 i el seu autor és un eivissenc, en Joan Mayans. El tenim a l'altra banda del fil telefònic. Joan, moltes gràcies per atendre-nos. Com va? Bona nit.
Molt bé, bona nit.
Molt bona nit, Joan. Escolta'm, és una novel·la generacional o no?
Diria que sí, perquè tothom està dient que sí. Jo no la vaig pensar d'aquesta manera, perquè em pareix que això també la tanca una mica. Tot depèn de com facis d'ample aquesta idea de generació. Sí que em pareix que ressona més a un perfil de públic, bueno, quizá això de 30, 40 endavant, i no, no gaire més passats, quizà.
No sé si hem encertat en sa música.
Totalment, com a mínim jo m'ha agradat molt.
Ho dic pels teus personatges, bàsicament, esteu lliure, el futur no és el que era, contes història de, bé, de quatre personatges que estan al voltant de sa quarantena i que pateixen el que es diu sa crisi dels 40, seria això d'entrada.
Sí, jo més que crisi dels 40, que al final està molt, molt marcada amb una xifra molt, molt concreta, bueno, els anglesos li diuen més això de midlife crisis, no? Que és com aquesta crisi de la mitjana edat.
Sí.
I per no acabar-la de situar amb una edat concreta, sí que els quatre personatges el que tenen en comú és que tots quatre estan en un punt de la vida, que tots quatre han, bueno, han anat marcant caselles, no? com dic alguna vegada, i han anat marcant-se casella de tenir casa, de tenir feina, de tenir cotxe, de tenir fills. Tots han anat complint les coses que se suposava que havien d'anar complint i estan en un punt de crisi de sa mitjana edat, si li vols dir així, o una crisi d'avorriment, com també algú ho ha etiquetat. Bàsicament vol dir, són gent, hi ha un capítol, no?, que ho explica molt, molt clar, perquè hi ha un dels personatges que acaba fent tota aquesta filosofada, no? Mm-hmm. Però que està dient, bueno, ara que tenim tot això, ara que hem fet tot això i que tenim el cos bé perquè tenim salut, el que no tenim són uns objectius clars, concrets, més o menys consensuats, que siguin el que ens prometin fer. Quasi com el món espera de nosaltres que arribem a estar aquí, però una vegada que som aquí no tenim molt clar que cap on hem de remar, no? És com si d'alguna manera ens haguéssim d'anar enretirant cap a algun costat, però no, pues això, no ens dona la gana, no? I aquests quatre personatges d'alguna manera tenen una crisi d'avorriment i un punt de revolta contra anar-se engrisint i contra anar-se apartant i contra anar-se quedant una miqueta com difuminats contra la paret.
Els protagonistes són en Kai, na Francina, en Helena i en Jep. En què se't pareixen, Joan?
Bueno, tots són una miqueta fills meus. Per tant, és allò que, com diuen els fills, no? Mira, aquest se't pareix més, aquest se't pareix menys. Jo crec que tots tenen una connexió amb coses que he viscut jo, que s'ha algun més connexions més professionals, més vitals, altres que no tant. Tots acaben sent com, bueno, com titelles, no? que vas movent i tot es respon a situacions o a pensaments que, si bé no has tingut tu, sí que pots especular amb algú semblant a tu tenint-les. Tots són quatre personatges que podrien ser propers, que podrien, en alguna situació, ser jo, en alguna altra situació, persones que he tingut prop. Bueno, n'hi ha de més i de menys, perquè evidentment cada n'hi ha personatges que tenen, doncs, una trama més vinculada a una cosa com més d'acció o a temes de joc, però jo aquí no he tingut aquesta experiència, però no he pogut tenir d'altres, no? Intent que sí que siguin personatges semblants, que siguin creïbles, que siguin propers, i que més que siguin un reflex de l'autor, que poguessin ser una, bueno, com un reflex o com una ombra de qualsevol lector relativament proper.
Aquesta teva primera novel·la ha tingut, bé, i has guanyat aquest premi, que és un premi important, un premi dotat amb 5.000 euros, i a més has tingut un bon èxit de crítica. Quina creus que ha set sa clau, sa secret per convencer tanta gent amb aquesta primera novel·la, amb El futur no és el que era?
Bueno, està per veure que això convenci molt, però de moment sí que està anant bé, se n'està parlant amb alguns mitjans, la gent que se l'està llegint m'està dient que li està agradant, que li està sorprenent, que l'està inquietant, que l'està, bueno, l'està incomodant, fins i tot, que això ja m'agrada, perquè tal, és això. Jo crec que també hi ha un punt de no rendir-se, hi ha un punt d'estar-hi damunt, perquè al final són moltes hores tant d'escriure com després d'intentar que estigui millor, que sigui competitiva, que pugui entrar als ulls. També es ve que el món editorial és molt complicat, és molt complicat entrar-hi, i has de trobar pues un forat per ficar-hi el peuet. En aquest cas meu he tingut la sort que el peu que l'he pogut posar amb una convocatòria d'un premi d'una certa trajectòria i de prestigi, com és el Premi Pollença, i a partir d'aquí fas com, bueno, com palanca, i vas tenir també sort de trobar una editorial que ha fet un llibre que està molt ben acabat, que és molt, entra molt pels ulls, que s'ha portades xules, i tot són petites cosetes una damunt l'altra que van sumant. Ara, al final, tot depèn de que la gent li agradi i que el recomanin. Jo, la meva família, els meus amics, crec que ja se l'han comprat tots. Ara em falta que vagi amb una segona capa, que gent que no em coneix en senti parlar, però com per interessar-li, per dedicar-li no sols que val, perquè al final val el que val un llibre. El que realment costa d'un llibre és trobar-li els temps per llegir-se'l.
M'agradaria que m'explicassis, que em contassis de l'experiència d'escriure una primera novel·la, perquè hi ha molta gent que pensa o diu vaig escriure una novel·la, però poca gent ho aconsegueix, i poca gent aconsegueix que la premiïn, publicar-la, etc etc. Has de veritat la teva primera novel·la o se n'ha quedat abans alguna en escalaix?
Ah, no, en tenim un d'escalaix, que allò, si hi ha algun editor per ahí que tingui poca feina i molt de paper, està disponible. No, això és un procés personal. En el meu cas en concret, que llavors cada un té seu, jo he treballat escrivint sempre, he escrit sempre fort també de sa feina, com un, no sé si un passatemps o com una vàlvula d'escapament o com tu el que li vulguis dir, no? Sí que fa alguns anys que intent fer-ho d'una manera més sistemàtica, més ordenada, i d'aquí surt una primera novel·la, que aquesta és una novel·la basada en un viatge d'un cert creixement o destrucció, segons com, personal, que té un punt, bueno, més de sociologia, periodisme, antropologia, segons com li vulguis dir, i que té una part, doncs això, part personal, de personatges, com una novel·la qualsevol. Però aquesta, qui sap perquè no és tan bona, qui sap perquè no ha trobat el seu encaix com sí que l'ha trobat aquesta segona, per lo que sigui, doncs està allà, buscant forat, buscant fortuna. Aquesta segona, que és la que s'ha publicat ara, la que estan parlant avui, sí que la faig amb una idea com amb més intenció de que sigui més pareguda a altres novel·les, que sigui més fàcil de classificar, d'etiquetar. Les etiquetes al final serveixen per saber on posar un llibre i com a què considerar-lo.
I quina etiqueta li poses?
Aquest, quan em demanen a què s'apareix o quina etiqueta seria, l'etiqueta sí que és narrativa contemporània, literatura urbana, no sabent si em sap mal o no literatura generacional. Bueno, està per aquí dins, eh? És aquest calaix gros on posaries, pues, bueno, novel·les que no són d'acció, que no són novel·la negra, que no són novel·les científiques, sinó que són novel·les sobre personatges que et són propers, sobre vides que et pareixen similars o reconeixibles. Bueno, està per aquí.
Tu ara mateix, que no t'hem acabat de presentar al principi, anem a acabar-te de presentar al final de l'entrevista. Ets nascut a Eivissa, concretament a Santa Eulària. Deus tenir 46 anys.
Sí, tots.
I ets ciberantropòleg. Segons he llegit per allí, treballes en una agència governamental de promoció empresarial, que jo sent agència governamental i em pareix molt misteriós.
Sí, estan a punt d'arribar aquí, Men in Black. No, jo treballo a la Generalitat amb una agència que es dedica a ajudar empreses a mirar d'exportar millor, d'innovar millor, de no estar-se quietes, de moure's constantment, de moure's internacionalment o de moure's localment.
Això li podria resultar, en el Tribunal Suprem li podria resultar sospitós.
Segurament, per això no li deim, que no ho sàpiguen. I això fa anys que estic en aquesta agència, això és el que jo em dedico professionalment, i és el que paga la hipoteca, el que paga les factures i el que paga el súper. L'escriptura és una cosa de més enllà, i abans deies tu ciberantropòleg. Si jo estic format en antropologia, en etnografia, crec que tant en la meva vida professional com en el que estic escrivint quan escric literatura, aquesta mirada de sociologia, antropologia, etnografia, al final mirar com es comporta la gent, jo crec que hi és present. Però bueno, això ja és... La part acadèmica va quedar endarrere.
Et veus visquent de sa novel·la, de sa teva escriptura, i deixant aquesta agència governamental de sa qual no direm es nom?
No.
No t'hi veus encara?
No m'hi veig encara, i quizà no m'hi veig perquè no m'hi vull veure. Jo, una cosa que m'agrada molt d'escriure és fer-ho perquè ho estic gaudint, perquè ho estic disfrutant el rato que estic escrivint. Si un dia no hi ha 40 minuts per dedicar-li, doncs no hi són. Si un dia hi ha 2 hores, puta mare. Però no és una cosa que em vulgui plantejar com una obligació, perquè crec que si és una obligació et situes en un altre nivell. Quizà també això és fer-se trampes a un mateix, perquè hi ha molt poca gent en aquest país que visqui d'escriure, que en visqui realment. Acabes visquent de com que ets escriptor, quizà et conviden a fer aquest curs, et conviden a fer no sé què, et conviden a fer això o altre, però de vendre llibres en viuen quatre gats. I no sé si és el tipus de vida que voldria per jo. Al final, aquesta combinació de... Hi ha una feina que la fas en horari de feina i que t'hi aboques tot el que t'has d'abocar, però doncs hores de la feina. I llavors tens una família, tens una dedicació alternativa com pugui ser l'escriptura o com pugui ser el que siga, però jo és més equilibrat. Així és on em veig ara, eh? No et dic que aquí 5 anys ja sabrà on seràs, però...
Vale. Joan Mayans Planell, celebrem que un eivissenc que hagi guanyat el Premi Pollença, que publiqui aquesta novel·la i que, a més, tingui èxit. I et desitjam de tot cor que aquest èxit continuï amb el futur. No és el que era la darrera i primera novel·la de Joan Mayans, però segur que en vendran d'altres. Joan, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Darrer vol a Formentera, el programa dels teus insomnis. A IB3 Ràdio, quan és la mitjanit.
¿Cuál es vuestro oficio?
¡Aú! ¡Aú! ¡Aú!
¡No se os oye, coño! ¡He dicho que cuál es vuestro oficio!
¡Aú! 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 ¡Cállate un mes, pesado!
I continuem parlant de música en aquest darrer vol a Formentera aquí a IB3 en ràdio i amb la música que es fa aquí a l'illa d'Eivissa. Parlem del grup Concordati Punkinetti, que acaben de publicar el seu primer àlbum anomenat Corta, Quita i Acelera. Tal com ells mateixos diuen, disc amb letres cachondes, amb ritmos acelerados i guitarras distorsionades que te sacuden la mente. I és per això que avui tenim aquí els nostres estudis a Freddy Pequeño Ruiseñor, cantant dels Concordati Punkinetti. Freddy, muy buenas noches y bienvenido.
Hola, buena nit, ¿qué tal?
Y bueno, como aquí en IB3 tenemos que respetar las medidas sanitarias, has venido acompañado del resto de tus compañeros de banda, pero los hemos tenido que dejar en la calle y les hemos llamado por teléfono. Así que saludamos, que nos están escuchando también Tolo, Tramuntana Witt, guitarrista, Elena, la del vals de Viera, y también Óscar, el nuevo bajista que habéis fichado en la banda. Chicos, muy buenas noches y bienvenidos también.
¡Buenas noches!
Espero que la calle no haga frío.
Un poquillo.
Bueno, mientras no pase la policía.
Son callejeros ellos, no hay problema.
Bien, chicos, la primera pregunta la saco de vuestras redes sociales, precisamente. ¿Dónde está ese niñato que dijo que el punk estaba muerto?
Pues ahora bueno, mismo, pues, con la boca cerrada.
Sí, pregunta directa. Pues el tema es que faltava punk a Eivissa, que sonàs punk a Eivissa, i per això neix Concordati, en tornar el punk a l'illa, tornar la canya i les ganes de ballar i la festa.
Sí, però, claro, precisament, contant-nos com sorgeix crear una banda de, com dius, no? de punk a Eivissa, no només per callar niñatos, no? És a dir, que també hi ha aquest esperit punk, no?
100%, per suposo, clar. I també, bueno, et pot contar millor en tot la creació del grup?
Sí, el grup sorgeix realment de borratxeres en el bar Concord, gràcies a Miquel, un bar cèntric de Vila, i que ens juntàvem, i en Miquel mos va juntar tots, i per una necessitat de no escoltar a punk a bars. Sempre ha hagut una tradició del blues, bueno, ha hagut bandes aquí de punk, com Kamikaze o la banda de l'Exceso, però... Estem en una època que necessitàvem cridar, però cridar i protestar amb alegria.
El que també ens crida l'atenció de la vostra banda és el nom, Concordati Punchinetti, i no cantau en italià. No sé, Freddy.
No, bueno, el Concordati viene del bar de reuniones o claustros, digamos, del Concord. Y el Punchinetti por nuestro antiguo bajista, que, bueno, por motivos de peso se ha tenido que marchar de la isla y nada, él sí que es italiano y de ahí venía el Punchinetti, el toque.
No, bé, bueno, dèiem abans a micròfon tancat, no? Aquesta mala sort de gravar un disc, de fer un videoclip i bé, que un membre del grup s'hagi de marxar per, com dius, per motius de pes.
Efectivament, sí, la situació ha ayudado a eso, pero bueno, después de un duro casting entre cientos y cientos de personas, hemos encontrado a otro bajista que está a la altura.
Aquí está el Osquita, di algo.
Oscar, di algo, sí.
Hola, muy buenas, muchas gracias, por fin, gracias.
Un músico experimentado.
Pues lo primero que quería decir es mencionar, bueno, o dar, no mencionar, sino dar las gracias a todos los componentes de Punchinetti, pero un poco más en especial a Dani, que bueno, ha tenido que marchar en su nueva etapa, mandarle un saludo muy grande a él y a su familia, y solo eso, agradecer a la banda por darme esta oportunidad de poder compartir, reivindicar, pasarlo bien, hacer muy buena música y poco más, y vernos pronto en las calles, escenarios y bares y demás. Y a tocar, es lo único que puedo decir, que muchísimas gracias a todos, chicos.
Óscar, una pregunta, ahora que no nos oyen tus compañeros, ¿es muy difícil pasar un casting de un grupo de punk?
No hay más preguntas, señoría. Gracias.
Se gastó mucho dinero en cerveza.
Bé, perquè el punk i l'anarquia està molt present en aquest disc, en aquest Corta, Quita i Acelera, però també hi ha molt d'humor a les vostres lletres. Està clar que la primera intenció a Concordati Punchinetti és passar-ho bé amb la música.
Esa es la idea, sacar la rabia pero con alegría, que no seamos anti todo, que por lo menos nos riamos y eso, y liberemos energías.
La banda es va formar fa uns anys aquí a l'illa d'Eivissa i ja us embarcau en aquesta aventura de gravar un disc en plena pandèmia mundial i dins d'un confinament. Com ha estat aquest procés de gravació en aquests mesos?
Yo no sé de qué habla, chicos. ¿Vosotros sabéis algo del confinamiento y demás?
Pues algo sí, algo hemos escuchado.
A ver, no, el disc ho van gravar fora del confinament. Lo que pasa es que hi ha un tema que parlam justament del confinament, de la sensació d'estar confinat. Però el disc va ser totalment amb mascaretes i amb trajes d'aquests blancs. Ho van fer tot en ordre i baix la llei.
A més que el disc... El disc, a més que ho vareu fer precisament el disc a un estudi de gravació que hi ha molt a prop aquí dels estudis d'IB3, a l'Antiestudio Pro.
Sí, l'Antiestudio. Antiestudio Pro Eivissa, amb Antoni Bonet i en Misma.
Martínez.
Dos cracks i, bueno, i molt bé. Molt
com
bé,
en casa.
Mal.
I com dèieu, bé, aquestes cançons ja estaven escrites, ja estava tot composat, heu enregistrat fa uns, poc, al mes d'octubre, si no m'equivoco, i com dèieu, teniu una cançó dedicada al confinament.
Así es.
Correcte.
Efectivamente, sí. Dándole una vuelta de tuerca, intentando sacarle un lado cómico a toda la situación.
Mira, escoltem un segon, aquesta cançó, precisament.
Madre mía, con el confinamiento, todos enjaulados y ellos sonriendo.
Otra vez, hijo de la grandísima Motherfucker.
Madre mía, madre mía.
jo crec que no fa falta ser punky per odiar una miqueta el resistir, eh? Sí. Lo dinàmico. Sí. Bé, i parlant d'aquestes lletres gracioses que heu fet, la setmana passada, justament, de la publicació del disc, vareu també publicar el vostre primer videoclip, Vasectomia. Bé, com està sent la resposta del públic tant amb el disc com amb aquest primer videoclip?
Pues la verdad que estamos muy contentos. ¿Qué me dice Elena?
No, muy bien, sí, adelante, Freddy.
No, dale caña.
Estamos muy contentos, la verdad, es 1250 visitas en una semana, y la verdad es que va pujant, estamos súper contentos con el resultado. Y también el feedback de la gente, personal, los amigos y todo, buenísimo. Un vídeo buenísimo.
La lletra és una història personal d'en Freddy, del cantant, te la pots contar.
És autobiogràfica, sí.
Cuéntaselo, papá.
Pues te descuidas y fruto del amor tienes dos criaturas en menos de un año. Entonces, piensas en la palabra mágica, vasectomía.
Bé, el primer àlbum de Concordati Punguinetti ha set autoeditat per vosaltres mateixos i també bé, us estàveu encarregant de la distribució i bé, a un preu molt simbòlic. Però bé, els interessats en poder tenir aquest disc en les seves mans, on podem fer-ho?
Pues podéis contactar con nosotros mismos, tenéis esa suerte a través de Facebook, es fácil, en Concordati Punguinetti, y si no, se puede adquirir también en la botiga bar de Can Jordi, en la carretera de Sant Josep, y bueno, y en Demon Shop, allá por las redes...
Por 5 euritos, que somos del pueblo y para el pueblo.
Eso es, 5 euritos, un mar de sensaciones.
Bé, sacar un disc mola, però mola molt més poder presentar-lo en directe. La situació està encara una miqueta complicada per tot això de la Covid, però no sé si ja teniu algun concert programat per a un futur pròxim.
Bueno, ahora mateix está la cosa parada una mica. No tenim planes, però bueno, pronto se hará algo en Canesenberger.
Això per una banda, i hi ha possibilitats de portar la vostra música fora de l'illa, ja sigui a les altres illes o també per la península. Ho estàu contemplant, ho estàu veient ja de cara a 2021 o 2022, quan hi hagi vacuna?
Bueno. Sí, de fet tenim oportunitat de tocar a Mallorca, jo som mallorquí i de fet a diversos bars de Palma mos han dit per tocar, també a un festival de rock a Mallorca, a Bilbao, les festes de Bilbao, una xocla, i se veu que és un grup que bueno, que com a mínim crida l'atenció.
I ja per acabar, bé, de cara a, bé, a fora de les illes, sempre se'ns ha relacionat especialment a l'illa d'Eivissa amb la música electrònica i aquesta denominada cultura de club, però bé, molta gent es sorprendria de la quantitat de rock, de heavy, de punk que es fa aquí a les illes, a les Balears. Des del vostre punt de vista, com veieu el panorama musical balear ara mateix? Freddy?
Está vivo, está... Está muy bien porque hay bandas de muchos estilos, sí que es verdad que los punkis somos escasos, pero está muy bien para lo que son las islas, que son pequeñitas, hay bastante rock and roll, a pesar de que vivimos en la isla electrónica.
Y vosaltres, Tolo, Elena, Óscar...
Bueno, realmente el punk balear está en un cert auge, por ejemplo, ara SDA... Síndrome de Abstinencia han tret un disc, després crec que de 12 anys, que era un grup clàssic. Oi de Raça segueix fent concerts, és un estil més oi, i altres grups van sortint de l'illa. També estan els Antiplàstics, que estan Elena, bateria, a punt de gravar un disc el mes que ve, i volem que això siguin llavors i que sembrin.
Exactament, sí, sí. Aquí tenim molta presència del punk. Jo mateixa amb dos grups, Concordati i Antiplàstic.
Doncs ja solament ens queda desitjar-vos moltíssima sort amb aquest Corta, Quita i Acelera, el primer àlbum de la banda eivissenca Concordati Punguinetti. Freddy, moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres. També Òscar, Tolo i Elena, disculpes per tenir-vos al carrer.
No, gràcies.
Estan contentos con los canapés que habéis sacado.
Doncs serà una nueva entrevista en otra tal para comentarlo.
Sí,
muchas gracias.
Moltíssimes gràcies.
Muy amables.
I bé, moltíssim d'èxit per aquest 2021.
Moltes gràcies, ens veiem al pròxim concert.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
El nostre retro d'avui parla portuguès, encara que Cesària Évora també va cantar en francès o castellà. Un 17 de desembre de 2011 va morir a Cap Verd, a São Vicente. La cantant Cesària Évora va ser una de les artistes més reconegudes a nivell internacional de la música del seu país. Un arxipèlag africà situat bastant més avall de les Canàries. L'àlbum Cesària, de 1995, la va conduir a un ampli èxit internacional i a una primera nominació pels Premis Grammy. Évora cantava en bars per uns pocs dòlars i l'èxit mundial li va arribar quan ja rondava 50. Aquesta cançó es diu, es titula Sangue de Beirona. Sangue de Beirona, Sangue de Beirona, ele sabe, veledo, se vou cochar lá na fundiladeira, puta curva e que faz escoladeira, se vou cochar lá na fundiladeira, puta curva e que faz escoladeira.
IB3 Ràdio desitja bon Nadal.
Avui, els equips pitiusos de la segona B disputen la primera eliminatòria de la Copa del Rei.
A les 7 del vespre, UD Eivissa Compostela. I mitja hora després, a les 7 i mitja, Penya Esportiva Santa Eulària Tarazona.
Tota l'emoció de la Copa del Rei aquí a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio desitja bones festes.
Estàs escoltant Darrer Vol a Formentera. Música per passatgers freqüents.
Bon, amics i amigues, ja podeu preparar el bulleie per moure'l, perquè avui anem excitats.
Sí, molt. Com anem?
Bé.
Molt bé.
Bé.
Avui parlaré de música disco.
Bé.
Sí.
Fora ambient nadalenc.
Fora ambient nadalenc.
Fora, res.
Fora, res.
Estem cansats de Jingle Bells.
No, fora.
Res a veure.
Abans de parlar de música disco, vull fer-te una petita... posar-te en situació. Tu ja saps que estem patint, almenys aquí a l'illa d'Eivissa, i supos que també a la resta de Balears, estem patint una epidèmia devastadora, que no estic parlant de la Covid, que també, sinó que una plaga que fa molts anys que dura, que és la dels disjòquis mandrosos. Uh-huh. És a dir, disjòquis que odien la seva feina i que odien la música. Tampoc passa res perquè...
Però no ho dien, la pasta que cobren
no,
pel punxar.
No, en absolut, no ho dien. S'ha de dir també que la gent que els escolta també detesta la música, aleshores diguem que és un negoci entre iguals. Aleshores, així, quan es fan les tòpiques festes, que vuelven los 80, recordando la movida, Flower Power, Viva los 60, torna la música disco, sempre posen les mateixes punyeteres cançons. I bé, avui vull parlar de música disco, però us vull dir que hi ha vida més enllà dels Bee Gees, de Bonnie M, del Disco Inferno, i fins i tot hi ha vida més enllà dels països anglosaxons, del Regne Unit o dels Estats Units, perquè serà que en aquella època no es feia música interessant i que no està tan trillada. I a més, anirem més enllà i us proposaré 6 llocs on, esclar, on podia triomfar molt la música disco. I són llocs on la gent, i ara caurem un tòpic que provoca vergonya aliena, però gent on la gent li agrada ballar i on gaudeix a l'Àfrica Negra, en definitiva. A l'Àfrica Negra, imagineu el que és arribar la moda de la música disco a Nigèria, a Ghana o a la Costa d'Ivori. La gent es va tornar boja i va fer música boníssima. Idò, per què no l'escoltem? Idò, sentim-la. Comencem pel primer. Què?
Molt bé.
Això podria ser... Això sona a una festa d'aquestes de música disco, de torre dels 70...
I lo rompe.
No costa tant. Curra't un poc, busca... Hi ha música molt bona. Aquest senyor es diu Kiki Guillen. Això és de l'any 79. Era de Ghana, aquest senyor. I ella, bueno, tocava els teclats, tenia una banda que es deia Osibisa, i feia una música amb una factura tècnica impecable. Era una música que podria sonar perfectament aquí, podria haver tingut èxit en el mercat occidental. Ell, bé, aquesta cançó es diu Disco Dancer. S'ha de dir que totes les cançons parlen de lo mateix, perquè les seves cançons es diuen Feeling So Good, Feeling All Right, Disco Dancer, Sexy Dancer, Disco Train, 24 Hours in a Disco. És a dir, totes les cançons ja poden...
Sa filosofia és simple.
Sa filosofia està clara, sí. I és el que requereix també aquest tipus de música, perquè ens hem d'enganyar. Ídol total a l'Àfrica Negra. Es va casar, va tenir un breu matrimoni amb una de les filles de Fela Kuti, el rei de l'afrobeat, que és el mateix que emparenta amb l'aristocràcia musical. I bé, s'ha de dir que va morir prematurament per complicacions derivades de la sida, malauradament. I bé, ara el tòpic diu que ens va deixar l'artista, però ens queda la seva música. Escolteu-la, que val molt la pena. Continuarem a Ghana, i ara amb el senyor Siduku Buari.
Jo no em puc resistir a una guitarra funky de 70, sí, típic clar. So de guitarra funky com és aquest, de 70, no, és una cosa que pràcticament m'emociona tant que pràcticament plor.
Clar, és que ara no ens esteu veient, però jo estem movent aquí el genoll, ja la
una
cameta.
Una cosa que no puc resistir.
Clar, és que, no, és que si et quedes quiet escoltant aquesta música, és que tens un greu problema.
Sí.
Potser és un problema de mobilitat... Però tens un problema, en definitiva. És una música, bé, amb aquesta guitarreta, aquesta, la línia de baix, fabulosa. Siduku Buari, I'm Ready, és a dir, aquesta cançó de l'àlbum Disco Soccer de l'any 1979. Un senyor que era de Ghana, que era atleta. Ell principalment és conegut per ser corredor. Ell, als Jocs Panafricans de l'any 63, va ser medalla de plata a la carrera dels 400 metres llisos, i als Panafricans del 65... va ser medalla de bronze al 4x400 relleu. El cas és que això el va permetre anar a estudiar als Estats Units, perquè com que era artista d'elit el van admetre en un college, es va guanyar bé la vida, i va dir, mira, com que he guanyat uns quants sous, jo em fa il·lusió fer un disc de música disco. I dit i fet, se'l va pagar de la seva butxaca i va treure un disc pues, que està a la mar de bé i que troba estar marracos com aquestos, en definitiva. I bé, continuem escoltant música disco i ara amb una senyora que cantava d'una forma molt peculiar i que era tremenda.
Això és un uc, pràcticament.
Sí, sí, això és un uc,
pràcticament.
Quin poderío que tenia aquesta senyora. Nana Love, és el nom de la dona, de la cantant. Aquesta cançó es diu Talking About Music. Realment, estava pensant que aquest crit el podríem haver, es podia capturar i te'l podies posar com una alarma
del mòbil
o per posar-te per si venen lladres a casa.
Farem un jingle.
No? Sí, un jingle.
Un separador, algo. Sí.
Efectivament. Bé, he estat investigant sobre aquesta senyora, he pogut trobar molt poques coses. Era de Ghana, també, i entre el 77 i el 79 va gravar 3 singles i un llarga durada. Sé que es va casar amb el seu productor, que era Reindorf Nana Opong, i ja està, jo no sé res més d'aquesta dona.
I va fer poca cosa més.
Poca cosa més. Supos que es va casar i bé, es va dedicar a la seva família i va abandonar el món de la música. Tenia un tros de veu tremendo, un carisma brutal i una forma abracadabrant d'interpretar les cançons. I està la música, està aquí perquè la gaudiu, perquè la veieu i perquè us faci feliç, en definitiva.
És Rafaela Carrà d'Àfrica.
Sí, claríssimament. No sé com ballava, però una veu espectacular. Hem estat a Ghana, anem a Nigèria. perquè a Nigèria trobarem el senyor Libi Ekemeize.
Per està, què? Està tot dit ja,
sí,
eh,
està tot dit. Cançó. Ja el que diguem ara nosaltres, això és, ja és soroll, és soroll. Les cançons, la música, es defineix per ella mateixa. Per què no poseu aquestes cançons a les vostres festes? Et tornen als 70, la fiebre disco, que ja sí, que està bé, el Boniem i els Vigis i tota la pesca, però poseu també el Libia Kemeise, hombre, que ja és que la gent ballarà igual. La gent, això, la gent no pot quedar-se quieta escoltant aquest Friday Night. Idò bé, això és un tema meravellós. L'any 83, el senyor Libia Kemeise és l'únic disc que va gravar, se'l va pagar també de la seva butxaca. Ell, diguem que, bueno, pertany a una família de classe mitja, que no, els seus pares no estaven per la labor de pagar-li, no aprovant la seva carrera musical. Ell va treballar de mil coses, va tenir una vida bastant precària, finalment va estalviar-se uns sous, va gravar un dels millors estudis de Nigèria, de Lagos, però, malauradament, el disc no va funcionar comercialment parlant, i després d'aquesta experiència musical va deixar-ho tot, i després un parell de concerts va tornar, pues, a la vida normal, estàndard, i a guanyar-se la vida amb altres coses. Però bé, en qualsevol cas, el producte dels seus somnis musicals i artístics és aquest disc, que s'ha recuperat pels col·leccionistes i que es podeu escoltar completament de franc a YouTube, que és aquell lloc meravellós on podeu trobar músiques raríssimes. I bé, de Nigèria també era un altre senyor que era professor de música i que també feia coses molt xules.
Boys and girls.
Boys and girls. La, 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 la. És que aquesta cançó és pura alegria de viure, pur optimisme. Aquesta cançó es diu Boys and Girls, efectivament. És de Joe Mox, que en realitat era una senyora. Era Josephine Mogungay. Era professora de música. Professora de música, i el cas és que va decidir també gravar un single, un maxi-single de música disco. Va fer una cançó divertidíssima, com és aquesta, Boys and Girls.
Són tot artistes amb una carrera molt curta.
Molt curta, efectivament. Ella era professora de música, va acabar, pel que he llegit, a Benin, que Benin és un estat que està al costat de Nigèria, molt petit, donant classes de musicologia a la universitat d'allà. I bé, durant la seva joventut va gravar algunes cançons, entre ells aquest Boys and Girls, divertidíssim, i que també va tenir un cert èxit en aquella zona del Golf de Guinea, en aquells països de l'Àfrica Negra. Una cançó que jo crec que s'hauria d'incorporar al nostre cànon, perquè, cosa que tingui, és que és molt divertida. I ara hem estat parlant de Mux, és que van tenir una carrera breu, i ara he deixat pel final a un artista que va, un senyor artista, i que té una senyora carrera a les seves espatlles, com és Orlando Julius.
Trien senglès, supos que amb afany d'arribar a ses masses o d'arribar, sí, més enllà de ses seues fronteres.
És, mira, és veritat, sí que és veritat que clar, molts d'aquests països van ser colonitzats per l'Imperi Britànic, En moltes ocasions utilitzaven, com que també volien arribar als països veïns, és a dir, des de Nigèria, tu podies arribar a Togo, a Benín, a Gàmbia, a tots aquests altres països, s'utilitza moltes vegades l'anglès com a llengua franca, no? Sí que és veritat que els grups que eren menys ambiciosos i del circuit més estrictament local, utilitzant les llengües natives, també s'ha de dir que en aquests països hi ha 20 i tantes llengües, perquè tenen una diversitat tribal i cultural absolutament enorme, i moltes vegades és veritat que l'anglès és com la llengua franca. Orlando Julius, Disco High Life és el nom d'aquesta cançó. Què comença dient? Come on everybody o come on all together? Bé, és una mica... L'important és la música. Orlando Julius, saxofonista, un dels grans figures musicals de Nigèria, ha fet afrobeat, jazz, funk, ha tocat amb els grans del jazz africà com Hughes Masekela, ha girat amb Herbie Hancock, amb James Brown, i l'any 79, pues, per oportunisme i per un poc de sous, es va apuntar, va treure un disc de música disco, i ho ha fet perfecte. Aquest disc que es diu Disco High Life és absolutament canònic i es balla i es gaudeix perfectíssimament.
Idò, amb ella tancam aquesta secció de música disco africana. No us ho pensàveu, idò, sí.
Gaudiu-los i, sobretot, us convido a que descobriu aquesta i moltíssimes altres músiques que estan allà esperant ser escoltades.
Hem estat fent aquest programa entre en Pablo Morganti, en David Ventura, en Àlex Berlanga i en Vicent Tur. Res més per avui. Recordeu que demà hi tornarem a ser a partir de les 12 aquí en Es Darrer Vol a Formentera. Rainy car part you to my window, so they put me in the back the car at the station. From that point on, I reached my destination, with a destination reaching out of east attention. With a look down my pants, look up my bottom, so informer, you know, say that I'm a snowman, I go glam. I like it boom boom damn, take them on the sea, say that I'm a snowman, stop somewhere down the lane. I like it boom boom damn, informer, you know, say that I'm a snowman, I go glam. I like it boom boom damn, take them on the sea, say that I'm a snowman, stop somewhere down the lane. And we keep on bum dancing, so big on them, they think them have more power. They're on the phone, Mr. Dead One, I want me for once, I use the once, and now me call me lover. Love who me calling on, the one tell me, I'm in love in my heart, down to my belly. Yes, and I'm a snowman, I feel cool and deadly. It's the one MC Shan and the one that is slow. Together we all have a Mr. Tornado Informer. You know, say that I'm a snowman, I go glam. I like it, boom, boom, damn. Take them on the seat, say that I'm a snowman, start somewhere down the lane. I like it, boom, boom, damn. Informer. You know, say that I'm a snowman, I go glam. I like it, boom, boom, damn. Take them on the seat, say that I'm a snowman, start somewhere down the lane. I like it, boom, boom, damn. So, listen for me, you better listen for me, now. Listen for me, you better listen for me, now. Bring me the rubber, the rifle, the foam, and the rock on steady. You say that I'm a snowman, I got the heart to cut down. But I'm not in and I have the dance, and me say, where you come from? People them say you come from Jamaica, but me born and raised in a ghetto, don't know what you know. Pure black people, man, is all a man know. Yeah, my shoes are them tear up and my toes just a show. With me a ball and all the ones you're on to. So informer, you know, say that I'm a snowman, I go glam. I like it, boom, boom, damn. Take them on the seat, say that I'm a snowman, stop somewhere down the lane. I like it, boom, boom, damn. Informer, you know, say that I'm a snowman, I go glam. I like it, boom, boom, damn. Take them on the seat, say that I'm a snowman, stop somewhere down the lane. I like it, boom, boom, damn. Come with a nice young lady, intelligent, yes, she jungle in Ari. Everywhere me go, me never left for a tally. You say that it's no me, I the rum dance man. Rum it in a dance, I lay in a nation. You never know, say that I'm a snowman, I the boom shack. I tell me never lay a down flat, and now I'm can't board box. You say that I'm a snowman, I go reaching at the top, so informed.